Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia per sortir ben abrigats de casa. Temps anticiclònic en un inici de setmana amb sol, però matí fred, amb algunes gelades a l'interior del Baix Empordà.
El sol surt d'aquí a 9 minuts a Palafrugell, matí fred amb temperatures per sota dels 9 graus arreu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Vinga, som-hi. La Generalitat preveu que el buidatge definitiu de l'abocador de Vacamorta comenci a principis del 2025. És un dels titulars que us explicarem avui al Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, que fem unint les redaccions de les dues emissores. També explicarem que els Mossos han desmantellat una plantació a Calonge i Sant Antoni, han detingut dos homes, i també les xifres de consum d'aigua a Palafrugell, que estan una mica altes, però no tant com per haver rebut una denúncia de l'Agència Catalana de l'Aigua. I repassarem també alguns dels millors moments de l'entrega dels Premis Peix Fregit i Palafrugellenc de l'any en la presentació del Crònica d'un any d'ahir al Teatre Municipal de Palafrugell. Tot això en un programa en què parlarem amb el gerent del Consorci de les Gavarres, el senyor Quim Gubau, i també parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Carles Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
I Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
La Generalitat preveu que el buidatge definitiu de l'abocador de Vacamorta comenci a principis del 2025.
El director Isaac Pereira ha explicat que el pla pilot engegat fa un any amb la retirada de les primeres 20.000 tones de residus acaba al març i, en paral·lel, el govern convocarà un concurs per al gruix de les deixalles que s'acumulen a sota el subsol, més de 3 milions i mig.
Els Mossos desmantellen una plantació a Calonge i Sant Antoni i detenen dos homes.
La plantació situada a Calonge i Sant Antoni comptava amb 172 plantes i 30,466 quilograms de cabdells de marihuana. El valor econòmic defraudat de l'energia no facturada equivaldria aproximadament a 37.000 euros.
Palafrugell consumeix 197 litres d'aigua per cada habitant i cada dia. Són les últimes dades de l'Ajuntament.
La xifra es manté per sota del límit de 210 litres de la fase de preemergència per la sequera i pròxima al límit de la fase d'emergència, que està previst que entri el mes de gener. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, avança l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que estaran pendents de les mesures que determini la Generalitat de Catalunya.
Una avaria va deixar sense llum diversos pobles del Baix Empordà el passat divendres.
Els pobles afectats van ser la Bisbal d'Empordà, Corçà, Forallà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, La Pera i Colomers.
El Consorci de les Gavarres aprova un protocol per coordinar les activitats esportives i la preservació del massís.
Aquesta decisió es deu a l'increment d'activitats esportives que se celebren al massís de les Gavarres i la voluntat de protegir els hàbitats i les espècies d'interès.
Donen 5,3 tones d'aliments i productes d'higiene personal a Càritas Baix Empordà. Aquesta donació ha estat possible gràcies a la col·laboració del CIBE, Empor Hotel i el grup d'Arnès.
Els serveis de salut i integrats del Baix Empordà, CIBE, han celebrat aquest divendres un acte de donació d'aliments, productes d'higiene personal i productes de neteja a Càritas Baix Empordà. En total, aquest 2023 s'han recollit 5.320 quilograms d'aliments i productes de neteja.
I ja estan a la venda les entrades per la fàbrica de joguines de Palafrugell.
Des d'aquest dijous al matí ja es poden comprar les entrades per visitar la fàbrica de joguines de Ses Majestats els Reis d'Orient a Palafrugell. Aquest any torna renovada la de la Bòbila per oferir una activitat infantil de Nadal única a les comarques gironines. La fàbrica obrirà les portes els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2 i 3 de gener.
I Ràdio Capital estrena avui dilluns la ficció sonora Ui, si aixequés el cap.
Després de molts mesos de feina, finalment aquest dilluns s'estrena la ficció Ui, si aixequés el cap, una sèrie que ressuscita sis personatges il·lustres de l'Empordà i els porta a l'actualitat. El primer capítol estarà disponible a partir de les 7 de la tarda a radiocapital.cat i també a Spotify, Apple i Google Podcast, iVoox, TuneIn i MyTuner.
Obrim la plana esportiva parlant de la clara derrota del Palamós a casa.
Els blau i grocs van caure derrotats davant de l'Europa B per un contundent 1-4 i no aconsegueixen sortir de la part baixa abans de l'aturada de la Lliga Elite durant el Nadal.
La 14a jornada de segona catalana en clau Baix Empordanesa ens deixa els següents resultats.
Destaquem en primer lloc la victòria del Torroella davant del Porqueres, l'empat del Calonge a la Jonquera, el 0-1 aconseguit pel Palafrugell en el derbi contra el Bisbalenc i la derrota del Bellcaire a casa davant del Gironès Sàbat.
I en hoquei patins, el club hoquei Palafrugell s'imposa amb claredat a la pista del Cué.
Victòria per 2-7 a la pista de l'Alcorcón, que permet als palafrugellencs sumar 18 punts i continuar tercers a la classificació de l'hoquei Lliga Plata Sud.
I pels equips de la ciutat de Girona, no s'ha de dir que no ha estat un bon cap de setmana.
Derrotes dels dos equips de bàsquet, ja que tant Bàsquet Girona com l'Uni van perdre els seus duels. Avui dilluns, el Girona de futbol disputa el seu partit de Lliga davant de l'Alavés. A l'informatiu repassem aquestes dues derrotes.
Esperem que el partit del Girona de futbol no acabi també amb derrota. Més enllà del Baix Empordà estan passant coses a Xile. Ahir, per segon cop consecutiu en poc més d'un any, s'ha rebutjat una proposta de Constitució que pretenia enterrar definitivament la Carta Magna vigent, heretada de la dictadura d'Augusto Pinochet. Després de més de 4 anys, el país culmina sense èxit un procés constituent obert el 2019 per una revolta social que va aixecar massives protestes durant mesos. A Israel i Gaza. Israel va intensificar la seva ofensiva a Gaza malgrat les creixents pressions internes i internacionals per aconseguir una nova treva. Bombardejos que han deixat almenys 90 morts al camp de refugiats de Jabilia i 12 morts al camp de Deir al-Ala, amb milers de persones buscant refugi al centre i al sud de la franja. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha afirmat amb determinació que lluitaran fins al final, diu, per eliminar Hamas i assegurar-se que, diuen, Gaza no torni a ser un centre de terrorisme. Aquesta és la justificació d'Israel per aquests atacs que, atenció, hi van deixar 90 morts al camp de refugiats de Jabalia. Ara, a Catalunya, els mals resultats de l'informe PISA arriben avui al Parlament. Aquest matí, la consellera d'Educació, Anna Simó, compareix en comissió per informar sobre els resultats de les proves de competències bàsiques del curs 2022-2023. Inicialment, van vincular aquests mals resultats a una sobrerepresentació de l'alumnat immigrant i Simó ha hagut de rectificar apuntant a la pobresa infantil i a la segregació escolar com a factors. Ara la consellera presentarà una proposta de 10 objectius per fer reformes profundes al sistema educatiu, però la consellera admet que no es podran completar en aquest mandat. I ara a l'Àsia, els exèrcits de Corea del Sud i Japó han alertat del llançament d'un míssil balístic no especificat per part de Corea del Nord, després de senyals de preparatius per part de Pyongyang per testar un projectil d'abast intercontinental. El míssil va ser llançat al Mar de l'Est, segons els informes dels estats majors conjunts sud-coreà i japonès.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Moment de la previsió del temps amb l'Alerta Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Continuarà el temps assolellat aquesta setmana?
Sí, més en els primers dies de la setmana continuarem sota la dinàmica anticiclònica dels darrers dies i, per tant, temps majoritàriament assolellat. Això sí, amb ambient fred, especialment a primera hora del dia i també a la nit, amb una temperatura mínima entre els 0 i 3 graus i que localment, en punts de l'interior del Baix Empordà, pot baixar per sota els 0 graus amb algunes gelades. Al migdia la temperatura màxima arribarà fins als 16 graus i demà tindrem una jornada sense canvis, amb predomini del sol, amplitud tèrmica força gran, a l'espera d'un petit canvi de temps que ens portarà vent del nord de cara a dimecres.
I el comentari d'avui ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Tot va malament. És un fet. Les males notícies, que hi són sempre, fan un efecte molt pitjor tants pocs dies de Nadal, que ja sabem que és una època que causa una impressió que a mesura que et fas gran tendeix a ser més trista. Tot allò de que ja n'hi ha més que en falten que no pas que hi són. I tanmateix, jo que sóc de natura poc histèrica, que el drama em fa vergonya i que tendeixo a aferrar-me a les alegries petites perquè són les que salven el món, us diré que sí, que tot va malament, però que tenim sort, de que hi ha bona gent. En sé d'uns que s'han aliat per sufragar l'enterrament de la mort per grip d'un tercer, que la seva família no podia pagar el funeral. Sé de la gran mobilització durant tota una nit i un dematí per localitzar el fill d'una mare hospitalitzada i inconscient. Tenim sort de ser un país petit farcit de gent voluntariosa, que si no hagués sigut per la preocupació i la cadena de telefonades que gent de l'hospital, dels CAPs, d'atenció social, dels agents comunitaris de salut, trobar aquest noi hagués esdevingut una tasca molt més lenta i potser impossible. Sé d'una administrativa que s'ha tardat en plegar per ajudar una persona que no podia fer un tràmit perquè no en sabia més. Sé d'una noia que cada setmana truca un home vell que coneix i que viu sol, amb qualsevol excusa només per saber si encara és viu, si necessita alguna cosa, i de pas fer-li companyia. Sé d'una mà de gent que quan es pon el sol ara surten a mirar el cel i admirats ho comparteixen perquè se'n fan creus que sigui un espectacle tan bonic i abans no s'hi fixessin. Sé d'un amic que m'envia fotos de pollets i galls i lloques. Sé d'una mare, la meua, que em fa pollastre rostit a Nadal el dia abans de Nadal, perquè el 25 no estarem junts. Així que sí, tot va malament, però la vida i el món segueixen sent extraordinaris. Tant de bo l'any vinent, per tots, tot encara, igual, però molt millor. Bon Nadal, manyacs.
Gràcies, Ada Klein.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Ada Klein, per aquest regal de comentari. Va, i mirarem aquesta setmana cada dia posar una cançó de Nadal, una Nadala, totes aquestes modernes, diguem-ne. I avui és Ariana Grande, Santa Tell Me. If you're really there, don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa tell me if he really cares, cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around and I'm trying to play. Now Acabem d'arribar a un quart de nou del matí, això és el Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Obrim l'informatiu, us expliquem totes les notícies del dia al Baix Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Comencem explicant que l'Agència de Residus de Catalunya preveu que el buidatge definitiu de l'abocador de Vacamorta comenci a principis del 2025. El director Isaac Paraire ha explicat que el pla pilot engegat fa un any amb la retirada de les primeres 20.000 tones de residus acaba al març. I en paral·lel, el govern convocarà un concurs pel gruix de les deixalles que s'acumulen al subsol, més de 3,5 milions. La primera fase ha servit per testejar la mineria d'abocador, tractant els residus in situ i analitzant quina part es pot reciclar. Els primers resultats apunten que almenys el 40% dels residus que hi ha a l'abocador de Vacamorta es podrà reciclar. Els primers resultats apunten que almenys, com dèiem, el 40% serà reutilitzable. Un altre aspecte relacionat amb el buidatge és la restitució del paratge. El govern restaurarà dues de les zones humides a principis de l'any vinent. Tots els detalls, Carla.
Els membres del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya i de la Comissió de Seguiment del Buidatge de l'Abocador de Vacamorta van fer el passat divendres una visita al paratge situat al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura per conèixer de primera mà l'evolució dels primers treballs, un pla pilot que va començar ara fa un any per retirar les primeres 20.000 tones de deixalles acumulades al subsol. El director de l'Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, va concretar que la previsió és que aquest pla pilot acabi al març. Durant aquest temps han testejat el sistema de mineria d'abocador, que consisteix en excavar els residus, fer un procés de separació per grandària, fins i gruells, extreure materials ferris, analitzar les fraccions, intentar promoure sistemes de valorització i, en darrer terme, portar els residus resultants a dipòsit final.
Com dèiem, Peraire preveu que tot aquest procediment administratiu es pugui completar a finals de l'any vinent i que el buidatge definitiu de l'abocador comenci a partir de principis del 2025. Atenció, perquè a partir d'aquí la Generalitat preveu que les tasques de buidar l'abocador s'allarguin uns 16 anys, per tant acabarien el 2041, i que costin 188 milions d'euros.
En aquest sentit, el director de l'Agència de Residus de Catalunya ha detallat que el govern impulsarà el buidatge definitiu del dipòsit convocant un procés de concurrència competitiva. És un procediment que convoca un concurs per a empreses i idees per trobar quina és la millor solució per dur a terme els treballs.
És que una gran quantitat dels residus que s'hi acumulaven o de la matèria que s'hi ha trobat són terres que poden ser utilitzades per diferents capes o diferents clausures o diferents restauracions d'espais diversos, com poden ser propis abocadors o dipòsits controlats, i per tant això també fa que sigui un estalvi perquè aquests procediments no han de buscar terres noves d'altres llocs. Per tant, aquí estem parlant d'un 70-80% de material, que és moltíssim, que ja pot sortir d'aquí. Després hi ha altres residus de tipus inert o això, que han d'anar a altres instal·lacions de classe 2, que poden ser diferents dipòsits d'aquí al país. Hem de veure quins. I llavors hi ha elements fèrrics o elements que poden ser valoritzables i valoritzats, i per tant que han d'anar a instal·lacions de recuperació.
Com es preveu que sigui tot aquest procediment de buidatge?
Tot i això, el director de l'Agència de Residus de Catalunya ha exposat que serà un procediment obert a innovacions tecnològiques, cosa que podria acabar escurçant els terminis. Durant la visita sí que va demanar comprensió i disculpes als veïns pel tràfic de camions i deixalles que hi haurà durant els pròxims anys. L'Agència de Residus de Catalunya no ha definit fins al moment on es portaran les deixalles que no es puguin reaprofitar dels 3 milions i mig de tones que es calcula que hi ha al paratge. La plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles, que va impulsar la lluita legal contra el dipòsit de deixalles, considera, però, que encara hi ha masses incerteses que planen damunt el buidatge. Sabem que hi ha residus perillosos i per això demanem que es facin les analítiques que calguin i que se'ns informin els resultats.
Parlem ara d'una nova detenció relacionada amb la marihuana. I és que els Mossos de Sant Feliu de Guíxols, amb la col·laboració de la policia de Calonge, han detingut dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Els Mossos de la Unitat d'Investigació de Sant Feliu de Guíxols van iniciar una investigació el mes d'octubre davant les sospites de l'existència d'un cultiu de marihuana en un immoble de la població de Sant Antoni de Calonge. Fruit d'aquesta investigació, el dia 12 de desembre, es va dur a terme a primera hora del matí una entrada i prescripció a l'habitatge. Durant el dispositiu, els investigadors van intervenir 172 plantes de marihuana i 5 assecadors amb 30,466 quilograms de cabdell de marihuana. Els Mossos van comprovar amb la companyia elèctrica que hi havia una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica. El valor econòmic defraudat de l'energia no facturada equivaldria aproximadament a 37.042 euros. Així, la policia va detenir, doncs, en el lloc dels fets, els dos responsables de 28 i 34 anys. Aquestes, però, no han estat les úniques intervencions dels Mossos d'Esquadra a les comarques gironines. El mateix dia de les detencions a Calonge i Sant Antoni, a Sils es va detenir a 5 homes i es van intervenir 600 plantes, 25 kg de cabdells i una arma de foc en una altra plantació. A més, el dia abans s'havia desmantellat una tercera plantació a Llorà, amb dos detinguts i aproximadament 13,280 kg de cabdells de marihuana. Els detinguts de les tres plantacions, dos d'ells amb antecedents, van passar a disposició dels jutjats en funcions de guàrdia del partit judicial corresponent.
I Palafrugell consumeix 197 litres d'aigua per habitant cada dia. Són les últimes xifres que ha donat l'Ajuntament. La xifra es manté per sota del límit de 210 litres en la fase de preemergència per sequera i està pròxima al límit de la fase d'emergència que està previst que entri el mes de gener. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, avança a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell que estaran pendents de les mesures que determini la Generalitat de Catalunya.
Juli Fernández destaca que cal entendre que cal fer renúncies.
Jo crec que és evident que estem en una situació on la gent ha de veure que s'han de fer renúncies, no? S'han de fer renúncies perquè l'aigua és la situació que tenim. Si anem per si mirem com estan els embassaments, sobretot a la conca interior, que estan tots buits.
L'Ajuntament de Palafrugell rega i neteja la via pública amb aigua provinent d'aqüífers i no és apta per al consum humà. Però l'alcalde avança que estan analitzant-la per si en un futur pogués tractar-se i tenir altres usos, fins i tot per al consum humà.
Un anàlisi per intentar legalitzar-los tots, perquè segurament que aquesta aigua dels aqüífers que tenim, que un està just aquí davant de l'Ajuntament, que és on agafem l'aigua, doncs en el futur, si cal, amb tractament, podria ser aigua que es podria arribar a aprofitar inclús per consum.
També tenen previst fer inversions en edificis municipals per reutilitzar l'aigua recollida de la pluja. Actualment es calcula que es perd entre el 15 i el 20% de l'aigua que arriba a Palafrugell. El càlcul és estimat perquè correspondria a les fuites petites i dels problemes encanonades que no es detecten. L'empresa Agbar assegura que repara les fuites detectades i que el mes de novembre van fer 30 reparacions corresponents a 50 incidències. Per altra banda, l'Ajuntament ha obert 18 expedients per al rec de gespa o ompliment de piscina i un en un establiment de rentatge de vehicles, 16 dels quals ja han estat tancats i 10 han pagat a les sancions amb un valor total d'11.300 euros.
I una avaria va deixar sense llum diversos pobles del Baix Empordà el passat divendres.
Els pobles afectats van ser la Bisbal d'Empordà, Corçà, Forallà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, La Pera i Colomers. El tall de llum va començar pels volts d'un quart de cinc de la tarda i, segons fonts de l'Ajuntament de la Bisbal, no es va poder precisar més sobre l'avaria, ja que estaven localitzant l'origen del tall de llum sobtat. Pels volts de les 6 de la tarda, el servei de llum va quedar restablert a Colomers i, passades les 6 de la tarda, el servei de llum va quedar restablert a la resta de municipis.
El Consorci de les Gavarres ha aprovat un protocol d'aprovació del calendari d'activitats esportives de l'Espai Natural Protegit de les Gavarres. Un protocol que incideix en la coordinació entre les administracions sense haver d'afegir cap nou tràmit a les entitats organitzadores. Un protocol que també inclou uns criteris tècnics perquè es puguin incloure les activitats al calendari equivalents als que defineix la secció de biodiversitat i medi ambient en els seus informes.
Entre aquestes destaca que s'ha de disposar el traçat i els punts d'avituallament en
forma vectorial, que l'entitat organitzadora també ha de disposar d'una asseguradora de responsabilitat civil i que es prohibeix l'ús del guix o pintura per la senyalització, entre d'altres. Durant l'època dalt d'incendi entre el 15 de juny i el 15 de setembre, o segons estableixi la Generalitat de Catalunya, es desaconsellen les activitats amb afluència elevada que quedaran suspeses si s'activa el nivell 3 del Pla Alfa.
I parlem d'una campanya de donació d'aliments, i és que aquest any és el 14è any consecutiu que es fa la donació de les diverses delegacions del Baix Empordà, una de les accions de solidaritat més longeves del CIBE, del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, que es fa de manera ininterrompuda.
Concretament, el grup d'Arnès ha realitzat una donació de 2,7 tones d'aliments que s'ha fet a parts iguals per a cadascuna de les quatre delegacions d'aliments. Per la seva banda, el CIBE i Emper Hotel han fet una donació de 2,6 tones amb l'adquisició dels productes que cada delegació ha sol·licitat segons les necessitats de la seva població. La membre de Càritas Palafrugell, Maria Grassot, explica que des de Càritas es mostren agraïts pel gran esforç a l'hora de fer donacions. Marisa Grassot explica que amb l'encariment dels preus i la pujada del cost de vida, cada cop hi ha més famílies que necessiten aquests serveis que proporcionen Càritas Baix Empordà.
Tenim que tenir en compte que els lloguers han pujat enormement. Vull dir, per tant, tenim famílies, i això vull que quedi clar, perquè a vegades hi ha molts comentaris de, bueno, aquest treballi va a buscar aliments, vale? Bueno, és que encara que es treballi, hi ha uns sous que no són comparatius a el que són els lloguers, a el que són a les despeses, i que, per tant, tenen necessitat de complimentar amb la cistella d'aliments de nosaltres.
El president dels òrgans del govern i alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha remarcat que tant de bo no s'haguessin de fer aquestes donacions d'aliments a les famílies, perquè això suposaria que tindrien els aliments bàsics per viure dignament. Per això destaca la bona feina solidària impulsada pel CIBE.
Tant de bo no haguessin de fer aquestes donacions d'aliments a les famílies, perquè voldria dir que totes tenen, doncs, els elements bàsics per viure dignament, però no és així, i per tant, doncs, sumant-nos a la feina que aquí al Baix Empordà, doncs, fan diferents delegacions de Càritas, doncs, el CIBE cada any fa aquesta donació d'aliments conjuntament, doncs, amb diferents patrocinadors, i aquest any, doncs, arribant a una xifra de 5 tones i mitja d'aliments i materials per donar a les diferents Càritas.
I ahir al vespre es va fer entrega del Premi Peix Fregit 2023 a Jordi Cama, sabater de professió, aficionat a la genealogia i a la història. Vam parlar amb ell dijous de la setmana passada en aquest programa. El Teatre Municipal de Palafrugell va ser l'escenari on també es va presentar el volum número 41 de l'Anuari Crònica d'un any de Palafrugell, i es van lliurar els guardons palafrugellenc de l'any a personalitats del municipi que han destacat durant aquests darrers 12 mesos. Guardonat amb el Premi Peix Fregit 2023 a una trajectòria, en Jordi Cama agraïa així el premi.
M'agradaria donar les gràcies per l'honor que m'han concedit i que m'ha portat dalt d'aquest escenari. Segons diuen, per mèrits obtinguts durant la meva trajectòria vital. Ignoro com s'ha arribat a tal conclusió, ni si s'ha fet alguna enquesta per triar-me entre altres candidats. Però, pensat i debatut, suposo que tant pot haver influït que ja començo a tenir una edat escandalosa, com també que alguns que hauria pogut ser aquí dalt, en comptes meu, ja hagin desaparegut d'aquest món.
I el gerent d'edicions Baix Empordà, l'empresa, l'entitat que en aquest cas entrega els premis i edita l'anuari crònica d'un any, en Maria Júdez, explicava d'aquesta manera com ha canviat el temps des de la primera edició d'aquest crònica d'un any.
Cada crònica, des d'aquell hivern del 1983, ha creat com un mar d'articles que notícia rere notícia, mirats en perspectiva, revela raons i fonaments en els canvis de la vila. Són com uns petits testimonis de la història més recent i ara ja podem dir de la nostra història en majúscules. D'un Palafrugell en què en aquell temps hi vivíem unes 16.000 persones i que, segons avui es publicava, ja arribem a la ratlla dels 24.000.
I a Palafrugell, per cert, ja es poden comprar les entrades per visitar la fàbrica de joguines de Ses Majestats els Reis d'Orient a Palafrugell. Aquest any torna renovada a la nau de la Bòbila per oferir una activitat infantil de Nadal única a les comarques de Girona.
Durant els dies 27, 28 i 29 de desembre i 2 i 3 de gener, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, els infants podran gaudir d'un espai màgic on, a través d'un recorregut espectacle pel món dels sorets, es podrà veure com treballen per tenir a punt tots els regals que els infants demanen als Reis d'Orient. Durant la visita també es podran entregar les cartes per Ses Majestats i fer el fanalet per portar el dia de la cavalcada. Els sorets són els ajudants dels Reis d'Orient, que amb les seves accions àgils i divertides s'encarreguen de fer funcionar la fàbrica de joguines. Aquests personatges porten un vestuari especial creat amb peces de suro. Les entrades es poden comprar al web visitpalafrugell.cat amb un preu de 3 euros i els menors de 2 anys ho tenen gratuït, o els dies de la funció en el mateix horari a la taquilla segons la disponibilitat. Les visites estan dividides en franges de 30 minuts.
Gràcies, Ferran Castelló. Més notícies abans d'anar a l'entrevista. De fet, una notícia que sona així.
Bon dia i bona hora, senyor Cambó.
Bon dia i bona hora, senyora Catalina Albert i Paradís.
Bon dia i bona hora, senyor Collrigau.
Qui sou vos? Què voleu de mi?
Llucieta Canyà? Haig de reconèixer que no l'he citat durant la...
És que Ràdio Capital estrena avui dilluns la ficció sonora Ui, si aixequés el cap, una sèrie de ficció que ressuscita 6 personatges il·lustres de l'Empordà i els porta a l'actualitat.
La sèrie comença amb el capítol dedicat a Francesc Cambó, que torna al seu Verges natal i el que s'hi troba l'agafarà per sorpresa. El segon capítol està dedicat a Pere Collrigau, que després de fer les Amèriques i portar el conreu de l'arròs de pals es toparà amb la nova realitat. Víctor Català torna a la vida en l'època on ja no li cal posar-se un pseudònim masculí i Josep Pla, al quart capítol, descobrirà com ha canviat l'Empordà que ell tan bé va descriure. El colofó final el posaran Llucieta Canyà, una feminista bisbalenca que alhora fou una gran conservadora de dretes, i Salvador Dalí tancarà la sèrie en un final de temporada delirant. El primer capítol estarà disponible a partir de les 7 a radiocapital.cat i també a Spotify, Apple i Google Podcast, iVox, TuneIn i MyTuner. El dimarts 18 i el dimecres 19 s'emetran 2 nous capítols i els 3 episodis restants estaran disponibles els dies 27, 28 i 29 de desembre, respectivament. Ui, si aixequés el cap és una idea original de Miquel 40 que compta amb la direcció d'actors de Toni Selles, els enregistraments originals de Martí Seguer i el disseny sonor de Salvador Massó. A més de la participació d'Adrià Pujol als guions originals, també intervenen una vintena d'actors i actrius que donen vida a diferents personatges.
Gràcies, Miquel. I ara, abans de l'entrevista, fem un primer repàs dels esports. Explicant que hi ha hagut una derrota clara del Palamós aquest cap de setmana a casa. Els blau i grocs van caure derrotats davant l'Europa B per un contundent 1-4 i no aconsegueixen sortir de la part baixa abans de l'aturada de la Lliga Elite durant el Nadal.
L'equip visitant es va posar per davant amb 2 gols a la primera part i ho va arrodonir amb 2 més a la segona. Els palamosins van fer el gol de l'honor mitjançant Izan Grande. L'Europa B passa del tercer al segon lloc gràcies a la victòria, mentre que el Palamós continua amb els mateixos 14 punts que ja tenia en places de descens.
En segona catalana comencem pel repàs dels equips baixempordanesos. Parlant de la victòria del Torroella.
Un triomf que permet als torroellencs situar-se sisens amb 25 punts i, de pas, distanciar-se del seu rival aquesta setmana, el Porqueres, amb qui empatava a 22 punts.
I ara passem a parlar, en aquest cas, del Calonge, que ha obtingut un valuós empat al camp d'un rival directe.
La visita a la Unió Esportiva La Jonquera es va saldar amb un empat a 2 gols que permet als calongins continuar tercers a un punt dels junquerencs i, per tant, en zona d'ascens.
I el Palafrugell s'imposa per la mínima al camp de l'Atlètic Bisbalenc.
Gràcies a aquesta important victòria a domicili, els palafrugellencs ja són quarts a només un punt del Calonge i, per tant, de les 3 primeres places que són les de la zona d'ascens. En canvi, els bisbalencs continuaran una jornada més amb 9 punts i en zona de descens.
I en hoquei patins, passem a parlar d'hoquei patins. El Club Hoquei Palafrugell s'imposa amb claredat a la pista del Cué. Victòria per 2-7 a la pista de l'Alcorcón, que permet als palafrugellencs sumar 18 punts i continuar tercers a la classificació.
Els blanquinegres van dominar el partit en tot moment i deixen els madrilenys sense cap punt encara en el que portem de competició. A més, el triomf els permet no desenganxar-se de la part alta, ja que el Taradell no va fallar i continua encara segon amb 3 punts d'avantatge sobre el Palafrugell.
Passem a parlar dels equips de la ciutat de Girona. Mal cap de setmana pels dos equips de bàsquet, ja que tant Bàsquet Girona com l'Uni van perdre els seus duels. Avui dilluns el Girona de futbol disputa el seu partit de Lliga davant de l'Alavés.
El Bàsquet Girona va perdre de manera contundent a Fontejau contra el Joventut per 67-82. La derrota fa caure els gironins fins a l'onzena plaça de l'ACB i li complica les opcions de classificar-se per jugar a la Copa del Rei.
I l'Uni Girona també perd de manera clara contra, en aquest cas, van perdre contra l'Estudiantes.
Derrota per 60-78, que es converteix en preocupant perquè les gironines van anar a remolc. A més, tot i continuar quartes a la classificació, veuen com s'escapen els tres equips que hi ha per sobre. Ara mateix, el Saragossa lidera la taula amb 3 partits guanyats més que l'Espart Girona i entremig València i Perfumeries Avenida avantatgen també en 2 victòries a les de Laura Antoja.
Gràcies. Ara per algun motiu s'ha escoltat doble, però baixa. Gràcies, Sergi Villena, per aquesta crònica del futbol del Baix Empordà aquest cap de setmana. I passem a l'entrevista. Si de cas vol activar-se l'ordinador. Sembla que estem vivint una mica la revolució de les màquines, però crec que ho resoldrem. Com dèiem, passem a l'entrevista d'avui. Us explicàvem a l'informatiu que el Consorci de les Gavarres ha aprovat un protocol per aprovar el calendari d'activitats esportives a l'espai natural protegit i fer-les més compatibles amb la preservació del massís. Per això avui ens acompanya el gerent del Consorci de les Gavarres, el senyor Quim Gubau. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per què van creure necessari instaurar aquest protocol a l'espai natural protegit de les Gavarres?
Doncs, mira, el primer motiu és discutir-ho d'ara, en primer lloc, aquests dies amb la fred, perquè m'he agafat algun cop d'aire i avui m'he aixecat quasi sense veu, però suposo que ens en sortirem.
Espero que sí, si necessita que parem, doncs ens ho diu i que parem.
No, cap problema. En primer lloc, pel gran augment d'activitats esportives que hi ha hagut, que hi ha al massís, a l'espai natural, els últims anys, o des de la major tendència de la gent a fer activitats esportives al medi natural, i sobretot des de la Covid, que es va potenciar encara més, s'han veient un gran augment d'activitats esportives tan lliures de persones o petits grups que disfruten de l'espai natural per fer-hi bicicleta, córrer, trail running, caminar, el que sigui, com activitats organitzades per diferents clubs, entitats o empreses que fan curses competitives o no, marxes populars a l'espai natural. Això, d'entrada, com a consorci no ho veiem dolent, al contrari, d'una manera que la gent que hi viu a l'entorn coneguem el massís i no gaudim i disfrutem del color natural que té i ens aporta salut i benestar a tots. Però sí que hem anat veient en alguns moments que, en part per la dispersió que hi ha de diferents lleis que regulen aquestes activitats esportives, havia passat que una activitat que s'autoritzava des d'una administració, perquè era un tipus d'activitat d'una modalitat concreta, amb una altra que s'organitzava, que s'autoritzava des d'una altra, es podien haver solapaments, i no tothom n'estava prou informat, ni els propis organitzadors, ni els propietaris forestals, que la majoria d'aquestes curses sovint passen per camins privats i aquests propietaris també n'han d'estar assabentats i han d'haver autoritzat. I això que dèiem, entre diferents administracions i avances produïts a vegades fins i tot casos de solapaments de diferents activitats en una mateixa zona el mateix dia de diferents modalitats, no? De moto i bicicleta, o sigui, amb el risc que podria comportar. I veient això i que canviar les lleis que regulen és molt complicat, perquè són lleis d'àmbit nacional de Catalunya i, per tant, les competències nostres d'aquí al Consorci, modificar-les, sí que vam dir, home, com a Consorci i gestor de l'espai natural, que tenim representats doncs, tots els ajuntaments, els mateixos propietaris privats a través de dues associacions que els representen, que són membres del Consorci, la pròpia Generalitat i Diputació de Girona, doncs intentem coordinar-nos almenys amb les administracions perquè aquesta informació se centralitzi aquí al Consorci i pugui estar a disposició de, del que dèiem, de, tant dels propietaris privats com de caçadors, d'altres organitzadors de curses que sàpiguen quins esdeveniments aquest cap de setmana i del públic en general, fins i tot, per si doncs, volen participar-hi.
Clar, perquè totes aquestes activitats són compatibles amb l'espai natural protegit com a tal?
Clar, el que dèiem, depèn del volum i la intensitat, freqüència, que hi ha, sempre hi ha hagut, i de fa molts anys, moltes marxes populars organitzades per entitats excursionistes a l'entorn del Massís i per clubs locals, i sempre ho hem vist com un... com una riquesa, no? És una manera de donar a conèixer aquests valors naturals a l'espai. El problema pot ser aquest, quan se n'organitzen vàries el mateix cap de setmana, simultànies, o amb molta recurrència, per exemple, durant la primavera, que és època de cria doncs, ocells nidificants a l'espai natural, al bosc. Si en un mateix espai n'hi passa encara cap de setmana activitats molt massives, amb centenars de participants, evidentment sí que cap pot acabar tinguent un impacte tant sobre això, sobre algunes espècies concretes, com sobre, per exemple, l'erosió dels traçats per on passen aquestes activitats, no? Si són activitats en bicicleta, a vegades amb descens per alguns corriols doncs, bastant dependent, i que pot tenir una erosió. També una manera un dels objectius d'aquest protocol és centralitzar aquesta informació, perquè fins ara, per la mateixa causa que et comentava, que algunes activitats s'utilitzen des d'una administració, altres des d'una altra, no hi ha un registre únic on tinguem tota la informació de tota l'activitat que es fa al Massís. I per poder avaluar això que em preguntaves, necessitem primer tenir aquest registre de quants participants, quantes activitats, quantes en un mateix lloc es poden arribar a donar al cap d'un any.
Clar, ara mateix aquesta informació no hi és, o costa d'obtenir-la?
Està dispersada una mica, sí. Perquè, ja et dic, ve d'una diferents legislacions i és una mica... complex, perquè segons el tipus de modalitat, si és motoritzada s'utilitza per una via, si és en bicicleta per una altra i fins i tot si és a peu per una altra. Sí que la secció de biodiversitat, la Generalitat de Girona, és qui almenys ha d'informar la majoria d'aquestes activitats i per tant amb ells estem en coordinació sovint i ens demanen també el parer dels tècnics d'aquí al Consorci, que facilitem contactes de propietaris quan cal. Però sí que pensàvem això, que al final, doncs, com a ens gestor i com a ens que aglutina per molt d'altres temes, qui té a veure amb la gestió de l'espai natural, doncs també tenia sentit que en aquest aspecte féssim com un pas endavant i diguéssim, ei, assumim nosaltres aquesta tasca de centralitzar la informació, d'aprovar un calendari amb prou antelació, trimestralment, que se sàpiga quines activitats hi ha planificades, que tots els agents ho puguin conèixer i a partir d'aquí el que dèiem, anar-ho ordenant, no?
En aquest cas, el protocol també contempla èpoques de sequera o del risc d'incendi com l'actual, la sequera actual?
Sequera en concret no, sí que perquè bueno, no hi veiem una incidència tan directa, sí que l'impacte de la sequera, que és un major risc d'incendi en alguns moments, no? Sí que contempla, però de fet això ja està contemplat, això sí que ja està bastant... El Departament d'Interior activa diferents nivells del Pla Alfa quan, segons el risc d'incendi, i si arribem a Pla Alfa 3 sovint hi ha restricció d'accessos al Massís, evidentment també queda anul·lada qualsevol activitat i fins i tot a vegades amb un nivell inferior sense restringir l'accés a qualsevol ciutadà al Massís sí que es pot doncs, aconsellar que activitats amb una afluència alta se sostenguin, per tant això sí que ja té un canal que al final el que dèiem el que no volíem era en aquesta complexitat administrativa que hi ha posar-n'hi més. Per tant, si el Departament d'Interior i Bombers fan aquests avisos, doncs són ells qui tenen el coneixement i la competència per fer-ho. Nosaltres intentem, doncs, això que dèiem, centralitzar la informació i poder coordinar amb una mica més antelació tot aquest calendari d'activitats que es poden donar al massís.
Estem parlant amb el gerent del Consorci de les Gavarres, el senyor Quim Gubau, sobre el nou protocol per aprovar les activitats esportives a l'Espai Natural Protegit, que ens deia que realment hi ha molta dispersió sobre tota la informació sobre aquestes activitats esportives. Esperem, doncs, que aquest protocol serveixi per posar una mica d'ordre, no?, en global.
Exacte. Sí, al final, també a vegades per propi desconeixement d'algunes entitats, sense haver-hi mala voluntat d'estalviar-se cap autorització, per desconeixement s'adrecen a l'Ajuntament i potser no saben que s'han d'adreçar també els propietaris privats per on te passen o demanar un informe de biodiversitat. Amb això també la nostra web hi ha penjat, doncs, un resum dels tràmits que administrativament calen per cada modalitat de cursa, perquè també creiem que de cara a organitzacions, doncs això sovint són clubs petits que també ho fan sense un any de lucre i no volíem posar-li una major càrrega. I per tant no afegim cap tràmit nou per a aquestes entitats, simplement s'han de seguir adreçant a l'Ajuntament on s'adreçaven ara, a part que els facilitem la informació d'altres tràmits que ja han de fer actualment, i l'únic que sí que els demanem és més antelació, això sí.
A l'Ajuntament, ja. Sí, disculpi.
Sí, no, acaba un moment, només deia això, que l'únic que a les entitats els hi implica és anar amb una mica més d'antelació a l'Ajuntament, perquè un cop han fet la primera instància a l'Ajuntament, aquest ens pugui compartir la informació amb nosaltres i la puguem centralitzar. Juntament amb això també els hi hem preparat als ajuntaments com un model formalitzat d'instància per recollir tota la informació que està bé tenir recollida d'aquestes activitats, no? Des del volum de participants, dels traçats, de quin tipus de senyalització preveuen posar, que a vegades era una informació que ens arribava també incomplerta.
Per tant, les persones o entitats que vulguin organitzar activitats esportives, sempre a l'Ajuntament des d'on surtin o l'Ajuntament on sigui... Que on pertanyi la zona on fan... Com han de saber a quin ajuntament han de destinar-se?
El primer lloc on adreçar-se és l'ajuntament on s'inicia l'activitat.
On s'inicia?
Sí, és la manera més fàcil, perquè segur que allà hi ha una afectació també a la trama urbana i necessitaran permisos de... I llavors allà, a través d'aquest formulari que diguem, on hi ha també la informació si s'han d'adreçar algú més, segons el tipus de mobilitat, o hi ha un correu de contacte i un telèfon, tant de l'ajuntament com del propi consorci, doncs els podem orientar sobre si necessitarà altres permisos.
D'acord. Ja per acabar, deixi'm preguntar-li també en quina situació estarà mateix l'Espai Natural Protegit de les Gavarres, en una època de sequera important. No sé si... Clar, estem en ple hivern, avui ens hem llevat amb temperatures... A la Bisbal, als peus de les Gavarres, estàvem a 1 grau. Suposo que a diversos punts de l'Espai Natural Protegit la temperatura potser fins i tot era inferior. Però clar, sequera, no sé si hi ha molta sequedat en el bosc, si hi ha preocupació.
Sí, evidentment que n'hi ha, molta, per molts aspectes, perquè és una situació tan allargada en el temps que hi ha moltes dels elements de l'espai natural que se'n ressenten, no? Des dels refugis d'aigua que queden en els rieres i rius que són ja de caràcter mediterrani, és habitual que sobretot a l'estiu cada any pateixin un estiatge, un assecament que gairebé els deixi secs, però sempre han quedat refugis en alguns gorgs, en el Daró, en alguns altres cursos que donen refugi, doncs, a les espècies de peixos que hi ha dintre l'espai natural. I, per exemple, ara estem veient que siguent final de tardor, on hauria d'haver plogut i aquestes rieres haurien d'estar, doncs, amb fins i tot corrent aigua o amb aquests petits gorgs plens, estem en una situació com els pitjors estius que es recorden. Segurament no n'hi havia, en cap moment s'havia arribat a tants pocs punts d'aigua. En el Taró només queden 2 o 3 punts on siguin aptes per recollir aquestes espècies, i per tant estem molt a prop de que puguem veure com això, certes espècies de peixos que sempre havien anat trobant refugis que a partir d'allà recolonitzaven quan hi tornava a haver aigua, doncs possiblement es poden acabar extingint si això s'allarga gaire de dintre del massís, no? I llavors hauran de recolonitzar de fer d'espai de fora o reintroduir-se. I igualment amb el bosc, no? Estem veient, doncs, cada vegada més això, pinedes de pinastre que, o suredes, fins i tot, que tot i ser boscos adaptats en aquest clima, doncs la sequera tan allargada els està posant al límit de la capacitat de resistir-ho, i veiem arbres que es moren o rodals afectats per plagues perquè els arbres estan molt debilitats.
Situació preocupant, doncs. Hem parlat amb Quim Gubau, que és el gerent del Consorci de les Gavarres. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
tenim moltes sintonies aquí sonant. A veure, ara sí. De seguida ens acompanyarà la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí per parlar de llibres. Abans escoltem l'Alfred García amb el seu nou èxit que es diu Els teus ulls.
Nenes de crida al mar, un t'estimo ben gran, però no sé si el sentiràs. Entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi haurà un lloc al teu costat. Vull veure't riure, que tot somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny. Jo vull veure la vida en els teus ulls. Això no vull més ni si no són amb tu. Com un nau de pas que acompanyi els dies grans i canti els dies de dol entre totes les persones i els ocells que el cel s'enlairen. Tu i jo en prenem el vol. Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides. Sentir-te a prop quan estic lluny.
És l'Alfred García amb Els teus ulls. Una mica tira bastant a Oques Grasses, aquesta nova versió d'Alfred García, amb una sonoritat que no l'havíem escoltat fins ara amb l'artista del Prat de Llobregat. Parlem de llibres amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Com va?
Molt bé, molt bé. Tastant la primera fred de l'any, potser.
Sí, sí, sí. Quina temperatura deu tenir ara a Torroella? Jo és que quan m'he llevat avui, un grau, dic, carai.
Sí, bueno. Aquí sí, també. Dos, tres, m'imagino. Ara ja deu anar pujant.
Sí.
Però vaja, sí, molt poc.
Vale, sí, ja tocava. Ara només falta que plogui.
Sí.
Ja només faltaria això.
Això sí, penso que ja ens podem esperar segons,
sí.
Perquè el dia està molt clar.
Sí, sí, que, sí, no, avui no. Avui no, i si mirem la previsió, jo crec que abans d'acabar l'any una ploguda important. Vaja, espero que sí, però queden dues setmanes i no sé si la...
I no, que no.
No, no, però bueno, t'ho escolta. Ens refugiarem en els llibres.
Això. Com haurem de fer-ho. Algú sí. Que pensi que comenci a buscar solucions, perquè el que sigui els, la gent de terra, doncs no estem pas en sortint.
No, gens, ni gota. Què, de què parlem avui?
Doncs avui parlarem d'un llibre bastant estrany i original.
Sí?
No, perquè, no, per, no pel contingut ni res de tot això, però perquè és una obra que es diu Agafar les regnes. L'autora és una noia que va néixer a Los Angeles, molt jove, que es diu Catherine Scanlan, i l'han editat a la segona Perifèria, i és un llibre sobre el desig de ser, o sigui, com de petit t'entra una passió i vols, a ser, en aquest cas, hockey, genet, i bueno,
jo genet cos... de cavalls.
De cavalls, vol fer curses, però el cos no l'acompanya perquè és una noia massa alta i això doncs no ho aconseguirà. Una mica és com el que li passa a molta gent, i en aquest cas fa gràcia perquè l'editor d'aquesta editorial diu: jo volia ser escriptor, però com que no tinc, considero, que jo penso que sí, però ell, com que és exigent amb ell mateix, diu que no té prou mestratge per ser un bon escriptor, es dedica a ser editor. En aquest cas, aquesta noia, com que no va poder ser genet, no va poder hockey, no va poder fer curses, doncs prepara els cavalls, però els prepara d'una manera amb qui passa hores, dies, sencers junts. O sigui, s'instal·la... Quan busca feines d'estiu, s'instal·la a les cavallerisses, treballa per pocs diners, els neteja, els prepara, els fa córrer també, els entrena, però tot excepte l'última cursa, que ja és la de competició. Llavors, l'autora no és la que ha viscut aquesta vida, sinó que entrevistant en una noia és la biografia d'una altra. És a dir, a partir d'entrevistes i a partir de converses, l'autora ens explica la vida de la Sònia, una noia que va ser mossa d'estable, entrenadora i genet d'entrenament de cavalls de cursa. Llavors, qui té aquest interès amb el món de l'hípica, és un llibre molt interessant, perquè explica interioritats que no les veiem mai ningú, com tantes coses, no? Que si no estàs, diguem, dintre del circuit, no veus el que hi ha darrere de tot això. Només el bonic, un cavall maco ben raspallat i corrent. En aquest cas és tocar els fems, per dir-ho d'alguna manera, aquesta obra. I, per altra banda, reflexions constants del que ens passa, no?, amb aquest desig infantil de voler ser voler-nos guanyar la vida amb una cosa i fer-ne una altra. No exactament conformar-se, jo diria que més aviat és fer el millor que pots fer el que tens dintre de les teves possibilitats. És a dir, aconsegueixes estar a prop dels cavalls, aconsegueixes cuidar-los, aconsegueixes tenir-los a prop, doncs gaudeix d'això. No pots fer la carrera, gaudeix de quan aquest teu cavall que tu has preparat, que quasi bé ja has dormit ja en l'estable, si està nerviós, doncs guanya una carrera, o no. I és això. Si voleu, com que està fet amb capítols curtíssims,
sí,
tinc un de triat que us el podria llegir.
Vinga.
És molt curt.
Vinga, som-hi, sí, perfecte.
Mira, es diu de hockey, diu: a l'escola tothom em preguntava què volíem ser de grans. Jo deia que volia ser hockey, muntar cavalls de curses. Tenia els professors amoïnats. Però els hockeys són poca cosa i jo no parava d'estirar-me. La gent em deia: posa't llibres al cap, que així pararàs de créixer. I jo anava pel món amb una pila de llibres, els més totxos que replegava. Els caps de setmana els pares ens portaven a l'hipòdrom de Jackson. El pare hi entrava per apostar i ma germana i jo ens esperàvem a fora amb la mare. Ens recolzàvem a la barana i miràvem com corrien. Aquest és un dels capítols curtíssims, molts són així de curts, imagina. I va fent pinzellades de tot el procés, des d'aquesta mirada encara tan infantil fins al primer estiu que treballa en unes cavallerisses, fins que treballa en una hípica, fins que ja té una empresa pròpia. A més, també, com a dona, les dificultats a moure't en un món d'homes, que evidentment això hi és, etc. El llibre és curtíssim, és un llibre que te llegeixes en una tarda, i penso que, malgrat hem parlat molt de cavalls, és un llibre que pot agradar a molta gent que no tingui aquest interès especial, vull dir, sobretot aquesta joventut, dic allò, 20, 25 anys, que l'espòs a vegades del que vols ser, el que seràs i com et va la vida, a tothom li passa bastant el mateix, no? Vull dir, excepte els que ho tenen molt clar i fàcil, la majoria que s'han d'anar adaptant al que poden i que les feines són les que són, llegir una obra així d'una persona que finalment sí que arriba a ser feliç amb el que ha aconseguit, està molt bé.
Molt bé, doncs agafar les regnes de Catherine...
Agafar les regnes, sí, de Catherine Scanlan.
Scanlan, molt bé.
Comença per S, Scanlan, editorial Segona Perifèria.
Doncs és la recomanació d'aquesta setmana de la Maria Teresa Calabús. La setmana que ve i la següent, la setmana que ve evidentment és festa, Nadal, fum. Sí. L'altre és Any Nou, per tant ja ens retrobem el dia 8 de gener.
Molt bé, perfecte, doncs.
Que vagi molt bé les festes, eh?
Igualment, a vosaltres també. Adéu. Molt bé, adéu.
Sota l'estabilitat del temps anticiclònic, en general el predomini del cel assolellat i amb un inici de dia fred. Temperatura mínima entre el 0 i 3 graus i localment amb algunes gelades en zones enclotades i de l'interior del Baix Empordà. La temperatura màxima rondarà els 16 graus i demà tindrem una nova jornada de tranquil·litat meteorològica, sol, ambient fred, especialment a primera hora del dia i durant la nit.
El Supermatí torna demà a les 8 del matí, com cada dia, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia i això fins demà a les 8.